En clau de dona, amb Rita Valero.
Avui a l'Enclau de Dona tenim a una dona molt especial a la que li tinc molt de carinyo i tenia moltes ganes de que vingués a parlar amb nosaltres. Tenim a la Tània Llensa, descriptora de descriure, de reflexions, sentiments, sensacions i moltes coses més, que ens les ha descrit en el seu llibre Catarsis, que el va presentar el dia 9 d'agost a la Biblioteca de Palamós. Molt bones, Tània!
Hola, Rita.
Com estàs?
Molt bé, nerviosa.
No.
Il·lusionada.
Ara sí. Bueno, els nervis també, que els nervis no s'han de perdre mai. Aquell cuquet, no?, que tenim a la panxa, sobretot quan presentem una cosa que et surt de dintre.
Sí, totalment.
El llibre Catarsis és un llibre que, bueno, és molt introspectiu, és un llibre tipus diari, acompanyat d'anys, de dates, de música, d'escrits poètics, de narrativa, de poesia, de reflexions. És un llibre que pots gaudir amb tots els sentits.
Gaudir-lo no ho sé, però sí que estic com molt segura que pot fer sentir d'una manera molt intensa i molt profunda.
Tal i com ets tu. Perquè la Tània, us vaig a dir, és una dona molt sensible, és una dona que ha estat també molt valenta d'expressar totes les seves emocions i els seus sentiments en aquest llibre. Com és que et va donar per escriure tot això?
Doncs, bueno, vaig passar per una etapa llarga de diversos problemes de salut mental, bueno, com d'emocions molt fortes que em van acabar portant problemes de salut mental, i no sé, se'm va arribar a fer com un cúmul, ja potser quan estava més tranquil·la o no ho sentia ja tot amb tanta intensitat, em demanava a mi mateixa com que necessitava fer alguna cosa que honrés tot el que havia sentit. Com, sí, fer-li un ritual, fer-li un...
Bueno, donar-li paraules, no? I a vegades escriure també ens fa ordenar les idees, no?
Sí, fer-ho visible, treure-ho de mi i donar-li com una importància i també donar l'oportunitat de mostrar-ho, perquè molt sovint són coses superinvisibles i que encara que expliquis mínimament, no, si no t'esforces en posar paraules molt concretes o d'alguna manera artística basar tots aquests sentiments, és molt difícil que els altres s'arribin a fer una idea. Mhm. De realment el que està passant per dins teu.
De tot el procés, per això deia que ets molt valenta per haver-hi donat veu i no haver-ho amagat, no haver mirat cap a un altre costat, no haver volgut dir, bueno, ara ja està superat, doncs no passa res, un episodi fosc o com li vulguis dir de la vida i ja està, i ara tirem cap endavant. No, sinó que he passat per això i a més vull que el món ho sàpiga i que si algú li pot servir o algú li pot ajudar, doncs aquí està la meva trajectòria i el que jo he viscut, no? Avui tenim també amb nosaltres un col·laborador molt especial. Molt bones, Ferran.
Hola, què tal?
Doncs amb moltes ganes d'escoltar-te també.
Jo el que li volia preguntar, una mica el que ens comentava, no, ara la Rita, és que és un llibre que té una estructura una mica de diari. Aquest diari, és a dir, les dates corresponen una mica en aquesta evolució que vas fer tu, o és una mica una reflexió a posteriori?
No, totes les dates en principi són correctes. La majoria de contingut del llibre el vaig extreure d'un blog que tinc, que hi vaig estar escrivint durant molts anys. I llavors per això tenia el registre de les dates. Sí que alguns, clar, eren entrades i escrits que potser havia editat en posterioritat i s'havia modificat la data, i per això hi ha molts textos que posa sense data. Perquè no sé realment a quan corresponen, però sí que estan a dintre de l'any amb els que els identifico. Clar, és tot un recorregut des dels meus 17 als 22 anys, aproximadament, de tot el que vaig anar plasmant. Tot correspon a les dates que hi ha.
És que no ho hem dit, però la Tània és molt, molt, molt jove. Quants anys tens, Tània?
Bueno, tan jove no ho sé, en tinc 25.
Home, doncs molt jove, clar que sí.
Clar que sí, tant que sí.
I tant, en Ferran ho sap això, eh? Aquesta joventut que gaudiu vosaltres. Ai, 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 ai. Bueno, no entrarem en això. Un recorregut del 2012 al 2019, com dèiem, amb bandes sonores, amb paraules punyents també incloses. Perquè hi ha moments de tot, no?
Hi ha moments de tot. Hi ha moments també de llum i com d'un far enmig de tota la tempesta, perquè volia ser justa. O sigui, volia ser molt, molt fidel, al màxim, a l'essència de tots aquests anys. Uh-huh. Llavors, escriure només foscor tampoc tenia sentit perquè no era tampoc real. Clar. Volia donar-li la importància a tots els punts de llum que hi ha hagut durant tot aquest temps.
Uh-huh. Hi ha una primera frase que a mi em va cridar molt i molt l'atenció. La gente, si no le explicas, no comprende. Y si no comprende, juzga. Uau. El fet de sentir-nos jutjades, en moltes, moltes ocasions. De vegades, també, encara que comprenguin, continuen jutjant. Perquè potser no comprenen del tot o perquè potser no es posen a les teves sabates, no? Ho comprenen, però com que ho veuen des de lluny, és com, bueno, jo ho faria d'una altra manera, però clar, tu no ets jo, no? Llavors...
Sí, o sigui, ho trobo molt trist, però trobo que és una realitat humana. Uh-huh. Que si algú no entén o no comprèn bé una cosa, no li surt de dins respectar-la. Uh-huh. És com, hi ha molt aquesta necessitat d'entendre per poder respectar.
Però de vegades sí. Jo hi ha coses que no comprenc i respecto.
Sí, tant. Rita, o sigui, de tu m'ho crec perfectament i sé que hi ha molta gent que sí. I jo també ho intento, però sé que a nivell general, no estic dient tots i cada un dels éssers humans, no dic que ho facin tots, però sí que penso que és una tendència generalitzada. Uh-huh. En plan, a mi això no em passa, jo això no, crec que no ho faria, perquè caldria veure si també la situació...
Que parlar doncs, és molt fàcil.
Doncs ja està, i és com no, perquè, clar, sí, és molt fàcil dir que aquesta persona doncs, és dèbil o és dolenta o el que sigui, però primer s'hauria d'intentar analitzar tot el que l'ha portat a decidir, a dir, a fer o a no fer el que ens està semblant tan malament.
Però potser una mica, a vegades, el fet de poder plasmar no, la vivència, que algú pugui llegir-ho, pugui escoltar, pugui conversar, no? Potser també és com una manera que al final potser es trenquen barreres, no? I permet com comprendre'ns entre tots.
Clar, per això la valentia, no?, que deia jo, el fet d'explicar-ho, el fet de dir-ho, el fet de donar-hi llum, com la llum que tens a la foto de la portada, no?, el fet de donar-hi llum a tota aquesta etapa i a totes aquestes situacions fa que la gent pugui arribar doncs, a comprendre una miqueta, almenys, aquestes situacions que es passen a la vida, no?
Tant les persones que s'hi puguin identificar com les persones que hi puguin identificar un ésser estimat, uh-huh. que potser han jutjat o no han sabut ajudar.
Uh-huh. Tens textos en català i textos en castellà, indistintament. Com és?
Sí, és una qüestió que volia comentar, realment, perquè sempre he escrit molt més en castellà. Jo penso que és perquè sempre he tingut com molta més literatura en castellà, traduccions de les meves sagues preferides, i crec que he adquirit molt més vocabulari en castellà, molta més riquesa i fluïdesa a l'hora d'escriure en aquesta llengua que en català. Però el català és la meva llengua de naixement, el castellà també, però el català és com la meva llengua, uh-huh. és la que em fa sentir més a gust, és la que em sento més còmoda. I bueno, jo crec que per això alterno els dos, però és que inclús hi ha algun petit text que està en anglès. A vegades, un poema o un text ha sigut en determinat idioma per una única paraula, que fonèticament o per matisos de significat havia de ser en aquell idioma perquè no tenia una traducció exacta.
Ens has parlat de les teves sagues preferides, digue'ns alguna.
Ostres. Bueno,
clar, les teves fonts d'inspiració o alguna cosa així?
La meva font d'inspiració molt enorme és la música i sagues preferides de llibres, és que no ho sé, recordo, o sigui, m'oblido molt de molts llibres que he llegit, molts, o sigui, moltíssims, però sí que sé que algunes sagues que m'han marcat molt és, per exemple, en Jocs de la Fam, i sí, ja sé que hi haurà gent que em jutjarà, però a mi em va semblar molt brutal.
Doncs que ho comprenguin i així no sí. Hi haurà judici.
Si volen jutjar, que jutgin, però... És genial.
T'haig de dir que no coneixia la paraula disclaimer al final del llibre. Hi ha un apartat que es diu així i em vas dir, quan em vas donar el llibre perquè el pogués llegir, em vas dir, sobretot, llegeix-te el disclaimer. Primer.
Disclaimer, en realitat no sé si he utilitzat com el 100% bé aquest terme, però és que, no sé, m'agrada molt. és el títol dels discos d'un dels meus grups preferits i significa exempció de responsabilitat, que això ho trobes a moltes webs, a molts llocs, a molts productes, és com coses que es puguin escapar de tota la política i tot el tema legal que ja hagis pogut...
No ens fem responsables, no? De lo que opinin els altres de lo que jo he escrit, no? Potser...
Que realment, com ho vaig utilitzar, era perquè faig tota una explicació d'algunes coses que poden sobtar.
Ara en parlarem.
Com la falta d'una correcció professional o si hi ha alguna cosa de maquetació que potser no acaba de quadrar. Per això vaig dir, disclaimer, en plan, m'ho he fet tot jo sola, 99%. L'editorial sí que va fer...
Exacte. Hem de dir que és de l'editorial Círculo Rojo, però que en veritat és una autoedició.
És una autoedició, sí. Vull dir, sí que ells van fer els ajustaments essencials per poder-ho portar a impremta, però realment tot el que és la correcció, estil, maquetació, tot ho he fet jo. O sigui, s'ha fet el mínim imprescindible i essencial. Les coses que jo no tenia la tècnica no podia fer, realment, per falta de programes, de coneixement, del que sigui.
Déu-n'hi-do, quin procés, eh? Vull dir, això... Quan has trigat en fer tot aquest procés? Perquè si l'última data que tenim és del 2019, això s'ha publicat al febrer del 2023, aquests anys entre mitja són els que has trigat en fer tot això o...
Clar, realment, el recull va començar el 2016. I després, bueno, com es pot veure, he anat escrivint mentre es muntava el llibre.
A la vegada.
Perquè, clar, noves vivències i que sentia que hi havien d'entrar. I, bueno, al final vaig decidir, a veure, li he de posar ja un final,
data, no?
Ho he de materialitzar. I, clar, entre diverses coses, a vegades potser ha passat un any que no tornava a obrir el document, o després era, no sé, un atabalament terrible de trobar l'editorial, pensar-ho molt bé...
Tota aquesta feinada, no?, que comporta...
Sí, diversos obstacles pel mig que han anat endarrerint molt. També, clar, ho explico, ansietat, TDA, jo sola... Tot això ralentitza moltíssim, perquè clar, hi havia dies que era com, uf, que feixuc, ara posar-me a fer això.
És que s'ha de tenir una gran força de voluntat per portar a terme un projecte propi, eh? Vull dir, i més amb tota aquesta feinada, que no és només ho envio a l'editorial i ells ja s'encarreguen de tot l'altre, sinó que tu mateixa t'has encarregat de totes les coses que en principi fan les editorials que no són d'autoedició, no?
Ens deies, no, si mirem la portada d'aquest llibre, es diu Catarsis, per què aquest títol?
Catarsis, precisament, és que no podia ser un altre terme. Us puc llegir la descripció de catarsis, que de fet està en l'inici del llibre. És un terme que prové del grec i significa purga o purificació. I, bueno, us llegeixo a continuació. Palabra griega que se refiere a la purificación y es usada en psicología para explicar el proceso de liberación de las emociones desagradables. Mitjançant l'exteriorització i expressió verbal o artística de totes aquelles coses que hem reprimit.
El vas tenir clar, aquest nom?
Sí. Sé que hi ha bastantes peces artístiques que es diuen catarsis i vaig estar buscant alguna altra cosa que em sonés potent, que m'agradés, que sonés literari i que signifiqués exactament el mateix, i no ho vaig trobar. I vale, ha de ser catarsis.
També és una mica el que ens deies abans, no?, que a vegades havies utilitzat l'anglès a un altre idioma perquè aquí buscaves aquella paraula concreta, no?, que tingués el significat, i potser catarsis és el que descriu millor, no?, l'objectiu de llibre o aquest procés que has viscut, no?
Sí, és que trobo que no es podria dir de cap altra manera.
Ja que parlem del títol, parlem de la portada. Què hi podem veure?
Doncs la portada, a la portada hi apareixo jo fa anys, quan portava el cabell blau, i estic subjectant una espelma. Aquesta fotografia la vaig fer en honor a Chester Bennington, el cantant de Linkin Park, que es va suïcidar el 2017. I em va semblar que era perfecta per il·lustrar també aquest llibre, perquè bueno, és com una llum per a totes aquelles persones que estiguin caminant a la foscor, que se sentin perdudes, per això, per donar-los una mica de calidesa i de llum.
Per tant, és un llibre que pot ser com un camí, com un acompanyant, no?, a moltes altres persones que poden viure una situació similar, ells o potser el seu entorn, no?, que puguin, no?, apropar-se més a la gent o a si mateixos.
Sí, trobo que sí. O sigui, principalment l'he creat per mi, aquest llibre, però també molt amb la consciència i també la voluntat de poder fer sentir compreses altres persones que puguin trobar les paraules que potser no són capaços d'expressar i sentir-se això consolats i també veure que hi ha una altra persona que ha sobreviscut a totes aquestes coses i que ha pogut tornar a sentir sentiments meravellosos que estan plasmats en aquest mateix llibre.
Mhm. Clar, que parlem dels sentiments potents i durs, però també hi ha sentiments molt, molt, molt macos. Parlant d'això que deies, no?, que aquest llibre l'havies escrit per tu, ens queda clar perquè, de fet, ho dediques a tu mateixa. La dedicatòria és a mi mateixa. Ole tu! És veritat, és que em va sobtar molt, però a la vegada vaig pensar, clar que sí, clar que sí. És que de vegades no hi pensem, no? Pels altres, bueno, i per mi què, no? Doncs a mi mateixa, i a més també una altra de les coses que dius és este libro es mi sangre, perquè t'hi has deixat aquí doncs tot el que portes dintre, no? Aquest llibre comença el 2012 i el 6 de febrer i en altres anys, també el mes de febrer, hi han diverses entrades, no? Llavors, et volia preguntar si febrer és per tu un mes especial, perquè, de fet, l'edició també va ser el febrer del 2023.
Realment, el llibre el vaig tenir a les mans al gener.
Vale.
Però jo, els meus càlculs, deien que seria el febrer.
Es va adelantar, mira!
Perquè s'anava endarrerint i clar, l'editorial anava posant a cada nova correcció de la maquetació, anava posant la data prevista, però clar, realment no hi havia una data exacta, perquè tot tenia els seus temps, la persona que s'havia de revisar la portada, tot. I al final vaig dir, vale, febrer, perquè no vull posar una data anterior a la que realment surti.
Clar. Clar, clar, clar. Bueno, així han estat, pues mira, un cúmul de casualitats,
sí,
o causalitats.
El tema del febrer de no m'hi havia fixat. No m'hi havia fixat en cap moment. M'ho miraré.
Val. Doncs, si trobes que hi ha una continuïtat amb això del febrer, ens ho has d'explicar, vale?
I tant.
També abordes temes filosòfics. De fet, hi ha moltes entrades que jo trobo que tenen una vessant filosòfica, un rerefons filosòfic. El 2013 et preguntes, i si sóc lliure?
Sí, sí, sé quin text estàs referint. Sí, doncs m'elogies molt, dient que hi ha filosofia. Sí, és que al final és una barreja de moltes coses. Hi ha moltíssima psicologia i filosofia trobo que és que s'agafen de la mà.
Uh-huh.
I clar, amb l'esforç de posar paraules als sentiments, a les emocions, és el que tu has dit, hi ha una gran introspecció. I clar, a la que intentes expressar una cosa, també una altra. I comences a analitzar, preguntar-te, qüestionar.
I tot això és
filosofia.
Filosofia, exacte. També un altre dels temes filosòfics, a part de la llibertat i la responsabilitat que pot portar el fet de sentir que som lliures, no? Perquè si no som lliures, el que em passa o les decisions que suposadament prenc, com que no sóc lliure, doncs no és la meva responsabilitat, però si sí que sóc lliure, la responsabilitat és meva. Llavors el pes de la llibertat de vegades és molt gran, no? Però a banda d'això de la llibertat, també un altre dels temes filosòfics és el tema de Déu. Dios nos odia o no? Bé, Bueno, per començar, potser hauríem de preguntar Dios existe, no existe, en fi, i entrar en tota aquesta vessant. Però en el cas de que sigui que sí, el 2014 ens deixes anar aquesta frase.
Sí, estava enfadada. Bueno, Déu no el personifico. Déu és, com li dic, bueno, la creença que tinc en l'energia de l'univers, de la vida, de tot. Bueno, el principi que ens ha creat, que ens fa estar aquí, l'energia que ens farà permanèixer un cop tot el que és físic s'acabi, perquè això ja ho sabem.
Que l'energia continua, es transforma, no?
Sí, total. Bueno, és el que penso, és el que sento, realment.
Mm-hmm. Bueno, al final són moltes coses i avancem en els anys, i també un dels temes que abordes són les teves pors. Por al canvi, a que et diguin mentides, a la traïció, a que no t'estimin, a que mai no arribin a comprendre't realment, a oblidar, a la mort. I ara jo et pregunto, alguna d'aquestes pors ha canviat?
Sí, la veritat és que avui m'estava repassant el llibre, precisament per preparar-me per l'entrevista, i estic molt contenta de que hi ha moltes coses que ja no, amb les que no m'identifico o no ressonen. M'hi sento molt desconnectada de moltes coses. Sento que he crescut molt.
Això t'anava a dir, això denota doncs aquest creixement, no? I aquest canvi evolutiu, aquesta maduresa i tot això que has anat superant.
Sí, sí, no sé, que he fet un canvi de xip o m'he estimat més, m'han arribat persones més boniques, és que sembla que al deixar de tenir tanta por s'han deixat de manifestar totes aquestes coses que em feien tanta por. Sé que són una mica místic, però...
No, està molt bé. Ens has dit que ens volies llegir alguns textos. Vols que et deixem una mica d'espai perquè ens llegeixis algun d'ells?
Sí, tant. Gràcies. Vale, aquí tinc un text que és molt íntim, realment era un record que em venia sovint i que no em sortia res així com superfluidament poètic, però dic, no, li he de dedicar una part, ho vull exterioritzar, perquè sobre era un sentiment que en el que em sentia molt, no sé, que no pensava que compartís amb ningú, i dic, vés a explicar aquesta cosa tan estranya, a veure si algú més que no s'ha atrevit a explicar-ho se sent bitxo raro també s'hi troba. Això ho vaig escriure el 4 de gener de 2015. Quan era nena, em trobava freqüent i sobtadament amb unes irreprimibles ganes de plorar, de les quals en desconeixia la causa. Quan aquesta tristor m'assaltava, anava a veure ma mare i li deia que enyorava algun animalet mort feia temps, alguna persona, a la meva cosina petita, o algun lloc on havien viatjat. Però encara que sentís que aquelles coses em poguessin doldre en el cor d'una petita persona de 5, 6, 7 o 8 anys, no n'eren la causa. Al meu pare i a la seva dona, quan les llàgrimes començaven a brollar galtes avall mentre sopàvem o jo estava mirant la televisió silenciosament, tractant d'engolir-les, però em veia delatada quan havia de girar-me quan es dirigien a mi, no els podia donar cap explicació. Ells s'enfadaven i s'indignaven, i aquella sensació tan interior però intensa que avui podria anomenar angoixa només feia que créixer. També recordo molt bé que una nit d'estiu, sortint d'un teatre organitzat per una amiga de la meva mare i que m'havia agradat, tornant de fires i amb una casa de nines a les mans aconseguida a la parada de pescar neguets, una sensació d'inquietud i com de sufoc intern es va apoderar de mi mentre tornàvem cap a casa en cotxe i alguna cançó de tango sonava a la ràdio. I sense pensar en el mot mort, pensava en ella. I sentia una paura tan immobilitzadora, tan tòxica, que abastava de tal manera el meu ésser en la seva totalitat, que fins que no marxés, fins que no es retirés per decidir quan seria la seva pròxima estocada, la meva ment, el meu cos, la meva ànima, no donaven cabuda a cap altra sensació que no fos aquesta tan desassossegadora per la qual encara no he trobat nom.
Uau, quina profunditat aquest text. És a principis del 2015 i jo precisament tinc marcat un també del 2015. Al principi, sobretot, la primera frase de l'agost del 2015 que em va encantar. Ja hem dit que la Tània és una persona sensible. A mi aquesta frase va ser com... No, sí, queda patent. Per mi aquesta frase és el súmum del que pot ser una persona sensible. Hola, trèvol. T'estimo.
Oh! Sí.
meravella. I una careta somrient després de la frase. Em va encantar. És com, uau!
Que mono, que maco que t'has fixat en aquest text. Aquest text, de fet, és un missatge que li vaig escriure en el compte de Facebook que li vaig fer al meu gos.
Explica'ns la història del teu gos.
Bueno, en Trèvol és un gosset que va aparèixer a casa quan jo tenia 8 anys, em penso. No sé, del no res. I vam posar cartells, vam anar a mirar si tenia xip, no en tenia. Vam mirar que no em portés un collar amb una placa identificativa, qualsevol cosa. Anàvem passant els dies, ningú el va reclamar, i va arribar un moment de, mama, ens el podem quedar.
Lògicament. I la mama va dir que sí.
La mama va ser molt maca i me'l va deixar quedar, i la veritat és que li estic superagraïda, perquè és que és un gos que... una relació estranya, perquè ja dels primers dies, jo me'n recordo, clar, era petita i no tenia cap mena de por, i l'agafava i la xutxava i de tot, i ja un dels primers dies em va mossegar la cara.
Potser la xutxaves massa amb el seu gust, no sé, pregunto.
Bueno, és que és un gos que sempre va mossegar. Jo, pobra, crec que no sé, és que no tinc ni idea del seu passat, però bé no s'ho havia passat, pobret. Sempre va ser molt conflictiu en aquest sentit, però és que la relació que hi he tingut i que sento que hi segueixo tinguent, encara que no estigui aquí físicament, és que és molt especial. Mm-hmm. Me l'estimo infinit.
Ho hem notat. Bé, ens deies que també tenies alguns textos sense data, però ho especifiques a dalt, sense data, però que formen part de l'any en el que estan encabits en el llibre, no? Un text del 26 de gener del 2016 ens diu, al final del text, ens diu: «Hay personas que están en coma toda su vida, pero hablan y caminan». Per això et deia que una visió crítica de la vida també, i filosòfica, i una vessant, no?, com per dir, ei, que puc ser sensible, que puc tenir les meves situacions complexes, però me n'adono de les coses, no? Precisament el veure una mica més enllà, que hi ha tota aquesta, ara no sé si diré una paraula potser una mica fora de lloc, no? Però hi ha tota aquesta sensació de persones que van amb anava a dir borreguismo, ¿vale? La paraula era aquesta, vull dir,
no, sí, sí,
per no quedar-nos amb el dubte, la paraula era aquesta, però que hi ha moltes vegades, doncs, que això, que la massa va sempre cap a un mateix costat sense qüestionar-se res, no? No sé si era ben bé això el que ens volies.
Realment hi ha la definició de, sí, que diu que és la pèrdua de la sensibilitat i la consciència. Clar, sí. La consciència a nivell físic d'estar despert, no? Però clar, jo aquí li giro una mica el sentit, faig servir el de consciència, de consciència de ser conscient de les coses, del bé, del mal, de l'ètica, més que res, de l'ètica. Uh-huh. I clar, la sensibilitat, tampoc me refereixo a la sensibilitat del tacte, em refereixo a la sensibilitat emocional. Uh-huh. Per això.
El 2016, t'haig de dir que va ser un any molt, molt prolífic, no? Hi ha alguns anys que trobem textos més breus o poquets textos, però el 2016 és un any en el que vas escriure molt i molt. Algun motiu en especial per dedicar-hi més textos al 2016, en aquest llibre?
No.
Perquè no sé si has fet una tria dels textos que tenies o directament has agafat els textos que tenies i els has escrit.
No, hi ha una tria. Hi ha una tria. Uh-huh. Sí.
I el fet de triar uns textos passats fa reviure moments que potser no voldries reviure?
Més aviat és com que els desensibilitza. Sí que els he tornat a reviure moltes vegades, però clar, avui actualment ja no. I precisament em fa prendre consciència de totes les coses que ja he superat, o que en el seu moment eren la gran tragèdia i ara m'enric. No, de fet, és que escriure i rellegir-ho normalment és terapèutic. Normalment. No crec que et faci viure amb...
Reviure-ho.
Sí, que t'ho faci reviure, ho faci més profund. Home, en determinats moments sí. És molt general el que estic dient. Hi ha, Hi ha excepcions.
I que per cadascú pot ser diferent, també, no? Suposo.
Perquè, esclar, o sigui, són textos que tu havies publicat en el teu blog, en el seu moment. En aquell moment, tu els escrivies... no sé quina seria la paraula més adequada, si diríem en calent o quan tu feies l'entrada en el blog i havia passat alguns dies d'aquell fet que hi explicaves.
Hi ha de tot. Normalment quan ho necessitava, perquè era com anar... És que era per necessitat, ja no per plaer. Moltes vegades era per pura necessitat de treure-ho. I no hi havia cap problema. Si hi ha algun text una mica més fort, en que fos en calent, perquè aquest blog, per cert, era secret. Igual que la gestació de tot el llibre. Vull dir, estava obert, però no li havia donat l'adreça a ningú. I era prou complicada perquè no hi arribessis per accident.
Vale, vull dir que si algú el trobava allò de manera casual, doncs potser fins i tot era algú que no et conegués absolutament de res, no?
No, i que era anònim, perquè al final tampoc tenia un perfil ni nom, ni no hi havia noms, no hi havia fotos, no hi... vull dir, era anònim. Si hi arribaves, seguia sent bastant secret.
El 2017, el 12 d'abril, hi ha una entrada que diu «La fotografia me consuela y me destroza a partes iguales». Explica'ns això de la fotografia. Perquè la Tània també, senyores, senyors, senyoris, també es dedica a fer fotografia.
La fotografia trobo que és un arma de doble filo, perquè durant molt de temps ha sigut el gran consol precisament per poder eternitzar molts moments que són fugaços o molts moments que ja que aquelles persones ja no hi són o no s'han tornat a repetir. Bueno, repetir. No n'hi ha hagut de semblants, no hi ha hagut una continuïtat, no? És com el gran consol que et queda. Però, clar, també es pot girar en contra. Sí, perquè ja no hi és. I anar recordant una cosa que ha sigut molt feliç constantment, tenir allà un recordatori permanent de tot allò que ja no hi és o que ha acabat malament, aquelles persones... Sí, potser ja no hi ets, ja no sou amics o qualsevol cosa te pot fer arrelar aquest passat que no tornarà i clar, pots sentir molta amargura al mateix temps que et distreu de viure totes les possibilitats que t'ofereix o et pot oferir el present. Per això, consuelo i destroza al mateix temps.
A la vegada. No sé si trobes que és el moment de llegir-nos algun altre dels textos que ens has preparat per il·lustrar-nos avui una miqueta.
Sí? Ara mateix. Aquí tinc subratllat el que considero que resumeix o explica l'essència de catarsis del llibre. I diu, creo que es muy importante dejar tu alma al desnudo de alguna manera. Irradiar todo lo que eres, tejer cada fibra de tu ser y tu sentir en algo que pueda llegar a los demás, por lo menos a quien pueda captarlo. Exponerte al mundo para huir de la soledad hermética que es encerrarse en uno mismo.
Molt, molt punyents i profuns els textos, les paraules que arriben ben endins. Ens fas una altra?
Encantada. Del 19 de juliol del 2017. Vivir son trazos de pintura. Y cada persona es un papel de textura y consistencia distinta.
Wow.
Que tornem al tema de jutjar. És com, cadascú és diferent. O sigui, no és el mateix agafar un pinzell i carregar-lo de pintura i pintar sobre un foli primet que sobre un llenç que està preparat per rebre'l. El primer el pots trencar i l'altre pot ser meravellós o ho aguanta perfectament. O no és el mateix, sí, fotre-li un cop de puny a una superfície més delicada, que delicada no significa dèbil o fràgil o connotació dolenta, a fotre-li un cop de puny a un mur. Vull dir, no sé, a tothom li agrada o troba maca una flor i la flor no està preparada, no ha nascut per ser trepitjada. I segurament si fos tan dura ja no seria tan bonica, ni tan delicada, ni agradaria tant. Una mica això, que cadascú té les seves característiques, té la seva naturalesa, i no tothom ha de poder suportar o afrontar, no està obligat ni pot afrontar les coses de la mateixa manera que ho faria un altre.
Que forma part d'aquest no jutjar, no? Del que parlàvem al principi. També jugues una mica amb les paraules, amb les majúscules, minúscules, negretes, cursives, espais. Un dels textos comença dient Avui la vida té un altre color, palpo l'ambient. Ahir em sentia feliç. Sí, en majúscules, en negreta i amb exclamació. I continua, el text no s'acaba aquí, però és una de les coses, no, que també podem trobar aquest joc entre el que estàs explicant i fer-ho visual a la vegada, no? Per això deia que és un llibre en el que s'impliquen tots els sentits, perquè té músiques, té referències musicals, perquè té emocions i sentiments i té també, doncs, visualment una sèrie de coses que ens fan entrar-hi com molt a dintre d'aquests sentiments que vas descrivint en cada moment. Estem al 2019 ja, hem passat una miqueta per cada any i tenim aquí la banda sonora de Catarsis, també especificada, no? també escrita cap al final del llibre. Què ens dius d'aquesta banda sonora que has triat?
Aquesta banda sonora és la que acompanya el llibre, que de fet ho tinc en la mateixa pàgina on hi ha la referència al disclaimer i també a la pàgina on hi ha tota l'explicació de les dificultats del llibre i tal i qual, també està el recopilatori de cançons i àlbums i textos de pel·lícules o llibres que m'han estat acompanyant aquests anys i que és molt interessant escoltar abans, després o durant la lectura del llibre, perquè realment creen molt l'atmosfera en la que jo estava quan ho escrivia. De fet, hi ha algunes publicacions, o sigui, alguns textos que ja està especificada quina cançó l'acompanya. Però al final del llibre hi ha aquest recull ja com a atmosfera general.
Per crear aquest ambient que hi entres dintre totalment del món de la Tània, Al final tenim un parell de fotografies, no sé si les vols explicar, estan en blanc i negre, però són també molt boniques i molt, molt potents.
Moltes gràcies. Sí, bueno, la primera sóc jo sortint, amb la cara sortint de la...
D'una porteta, no?
La primera és una foto en la que em vaig pujar a la part alta d'un armari. I se'm veu un mitja cara que està així com assomando per una de les portes. Realment, quan vaig fer aquesta fotografia no estava buscant-li aquest significat, però després mirant-me-la i editant-la dic, ostres, això parla molt com de l'escondite, el refugi, el... Trec una mica l'ull a veure què hi ha aquí fora, però em reservo, em guardo, no? I penso que representa molt l'essència del llibre.
I arribem així una mica al recorregut final d'aquest llibre meravellós que la Tània ha tingut, doncs, la gran destresa d'escriure, de publicar i que avui ens presenta. Tens algun text més preparat, que sí? Vols que acabem amb aquest text?
Sí, trobo que és bon punt i final. Del 31 de març de 2018. Quiero, merezco, una vida de la que no me tenga que proteger para sobrevivir.
Quieres y mereces las dues coses, clar que sí. El mereixement, important tenir-ho present. Doncs un text meravellós per acabar, però bueno, els nostres seguidors, les nostres seguidores, segur que han relacionat el teu cognom amb el cognom d'una altra escriptora que va passar pel nostre programa en la temporada anterior. L'Anna Llença, quina relació hi tens amb ella?
Aquesta senyora tan bonica és la meva mare.
Com no podia ser d'una altra manera, no? La seva influència o el llegir els seus textos o el veure-la escriure t'ha portat a tu també a començar amb aquesta passió de l'escriptura o han set moments diferents?
Han sigut moments diferents, perquè realment jo he estat escrivint cosetes des de ben petita. I la meva mare també. El que passa que, bueno, no sempre les ha compartit amb mi perquè no ho ha trobat adequat. També coses, bueno, intenses, profundes, que potser no podia entendre o de les que em volia protegir. I sí, és que jo crec que ho portem també a la sang, a l'esperit, com li vulguis dir. Crec que ho portem les dues perquè és realment una... Realment la literatura i l'escriptura és algo que ens agrada moltíssim des de sempre. O sigui, ho hem compartit, no crec que m'ho hagi inculcat o contagiat, contagiat sona molt malament perquè és una cosa molt bona, molt maca, no? Crec que és que simplement sempre ho hem compartit. No...
I que d'un artista al final que neixi un altre artista, doncs és bastant lògic, no? També. No sé, Ferran, si li vols fer alguna pregunta més abans d'acomiadar-nos de la
sí,
Tània.
Sí, de fet et volia preguntar si el fet de tenir aquell llibre obre la porta en un altre.
Home, espero que sí. Espero que sigui el primer de molts, però no tinc cap pressa perquè aquest era una necessitat. No tenia cap mena de finalitat comercial. I... però sí que obre la porta, home, a l'haver-ho fet ja una vegada i saber el procés i saber que puc, a l'haver-me demostrat que podia fer-ho, sí, qui sap el que pot sortir el dia de demà.
Aquell llibre es pot ja comprar, ha sortit a la venda, encara no sé en quin estat està.
Està en capses a casa meva.
En capses? Bé.
Vull dir, realment, si algú el vol, es pot posar en contacte amb mi i es gestiona directament, perquè tot el tema de distribuir-lo pel preu, pel que ha acabat sortint el llibre i tot és molt complicat i en principi, de moment, aquesta és la manera de vendre el que tinc pensada.
De fet,
directament.
És el que deies, no?, que te l'has hagut d'autopublicar, per tant, tot això és un esforç que, evidentment, la distribució moltes vegades potser no hi pensem. Pensem en escriure el llibre, en publicar-lo, però, esclar, si s'ha de distribuir també és un esforç. On et podem trobar? És a dir, si algú et vol comprar el llibre, com es pot posar en contacte amb tu?
Hi ha un correu electrònic que l'he deixat al principi del llibre. Si algú li interessa posar-se en contacte amb mi o adquirir el llibre, em pot escriure a desataraxia@gmail.com o trobar-me per desataraxia a Instagram. I ho deletrejo perquè ja ho sé que és un nom complicadet. És DESATARAXIA, desataraxia.
Perquè aquest blog que ens has comentat en diverses ocasions continua en actiu o ara ja ho has escrit en el que ha sigut el llibre?
Segueix existint, però sí que ja fa temps que no hi publico res. No sé, va... simplement vaig deixar d'escriure-hi. No va ser una decisió. Vull dir, en la meva safata de correu electrònic hi ha un piló de missatges meus, que és on te vaig escrivint moltes coses que em venen, perquè sempre... bueno, tinc el mòbil a mà i m'envio correus electrònics a mi mateixa. Diguéssim que ara seria aquest el meu blog.
La importància, no?, de l'escriptura, que moltes persones, no?, tenen... En el meu cas, veus, per exemple, no he tingut aquesta necessitat mai, no?, però sí que és allò que parles amb molta gent i les paraules, l'escriptura, el fet, doncs, de plasmar en algun lloc, no?, tot això que se sent, és com també alliberador, no?
Totalment. És una catarsis, precisament. I també... hi ha el fet que en els temps on m'he trobat més malament i he estat més desmotivada, més apàtica i més esgotada, l'escriptura és l'únic que m'ha quedat. No he tingut forces per fer res més, per intentar fer una fotografia, en el meu cas, que ho plasmés, que ho expressés. No, és que era escriure. Era el que em sortia, el que podia i el que em satisfeia més. Quan ho acabava llegint, dic... ho he tret, realment ho he tret. Veig plasmat el que sento.
Doncs amb aquestes meravelloses paraules, veig plasmat el que sento, acomiadem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies, Tània Llença, descriptora de reflexions, sentiments i sensacions.
Moltíssimes gràcies, Rita i Ferran, per aquesta oportunitat. Encara estic amb el cap així una mica volant, perquè, no sé, no m'ho acabo de creure encara, tot el tema de catarsis. Ha estat 6 anys en secret. I, bueno, hi ha tot una mica de nervis, il·lusió, volar per aquí mig.
Que sostenir un secret tan gran com aquest és complicat, eh?
A sobre que jo soc molt dolenta guardant secrets, eh? És com que em cremen a dins, o sigui que... sí, sí. Ha sigut tot un repte.
Doncs repte aconseguit, moltíssimes gràcies i fins aviat.
A vosaltres.
Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.